Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tres minuts que passen... Quatre, mira, estic descomptada ja, José. Quatre minuts que passen d'un quart de dotze. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. L'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia aportava unes xifres alarmants a l'octubre de l'any passat. A casa nostra, Catalunya, els menors d'edat que vulguin accedir a una unitat de trastorn alimentari s'han d'esperar fins a 3 mesos. Clar, de fet, els trastorns de la conducta alimentària són un problema creixent a la salut pública, on només hi ha 171 places d'hospital per atendre casos greus, davant dels 601 disponibles als centres privats, on el tractament del pacient oscil·la entre els 1.000 i 100.000 euros al mes per pacient. Ah, en parlarem, però. Eva Rubio, tu ets psicòloga especialitzada en trastorns de la conducta alimentària al Centre Ita Avenir de Barcelona. Eva, gràcies. I bon dia,
bon dia
per estar aquí amb nosaltres avui. I també agraïm la presència de la Cristina Ruiz. La Cristina, ja ho heu escoltat abans, és mare de dues filles bessones afectades de TCA. Una d'elles, Cristina, encara en tractament.
Una sí.
L'altra està curada.
Totalment, esperem.
Cristina, com estàs tu?
Bueno, una mica més tranquil·la, perquè el veure que una d'elles doncs, se n'ha pogut sortir és l'esperança doncs, que tot pare doncs, crec que és el que busca, no? Jo crec que si no tinguéssim haver vist que una d'elles se n'ha sortit, realment la situació continuaria sent doncs, molt, 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 molt tensa i molt complicada, que ho continua sent amb una, però afortunadament ja ens tenim que centrar en ella i crec que ho aconseguirem, o esperem que ho aconseguirem.
Una d'elles ens està escoltant des de casa ara mateix.
Ha dit que sí, que ens escoltaria. Espero que sí.
Clar, Cristina, és que el vostre cas és superparadòxic en el sentit de que, ostres, tu, és el que tu deies, no? Vius l'esperança de la curació i a l'altre costat doncs, tens aquesta lluita, no? Encara constant amb la malaltia.
Sí, és aquesta dicotomia que encara estem vivint, però sobretot, bueno, jo ara tiro enrere perquè van començar amb 12 anys les dues, i clar, fa 6 anys ja en tenen 18 ara, i clar, jo tiro enrere i penso tots els anys que realment va coincidir les dues, era un no viure, és que és un malson que és inexplicable fins que, per molt que t'expliquin, fins que un no s'ho troba, és que és inexplicable. I ara ens dintre de la lluita que continuem tenint, doncs evidentment, doncs el que he dit, no?, del veure que una d'elles se n'ha pogut sortir és el que t'omple, doncs, de esperança i de pensar doncs, que aviat, esperem, més aviat que no tard, doncs, que també l'altre se'n pugui sortir. Això és el que esperem.
Ara tenen 18 anys.
Tenen 18 anys ara, ja són majors d'edat i van començar amb 12.
Déu-n'hi-do. I tens la Paula, la petita.
Una petita, sí.
La petita que ja no està petita.
Bueno, clar, va començar, quan les germanes van començar a tenir 8 anys, i sempre ho diem, no?, que a vegades també els germans són els grans, bueno, oblidats, no?, de tota aquesta situació, perquè els pares podem anar a teràpia, ens formen, tenim més recursos, els germans, i menys quan són menors d'edat, no en tenen cap ni un de recurs. I per mi sempre són els grans perjudicats i els grans oblidats. La Paula va començar a... Bueno, tenia 8 anys quan van diagnosticar les seves germanes, durant bastant temps les seves germanes van estar ingressades a un centre hospitalari, primer el mateix, després cada una a un centre diferent, amb la qual ella va viure durant anys amb les seves germanes, només parlant d'hospitals i d'un entorn hospitalari.
Clar.
Ara, afortunadament, també, i degut també a la situació pues, tensa d'aquests anys i tot, ens va demanar d'anar a estudiar fora, i ara aquest curs està estudiant fora una mica també doncs, per trobar el seu espai realment.
Clar, és aquest espai que potser la Paula, no?, durant tots aquests anys, Cristina, bueno, ha estat també com desubicada, no? Ara en parlarem, en parlarem bastament amb la Cristina Ruiz. No sé, hem fet una petita reflexió avui perquè som tres dones, quatre dones a l'estudi, amb la Mercè Bondelo, la nostra companya de xarxes, que la tenim per aquí. Clar, estem parlant, escoltant sobre trastorns alimentaris, una malaltia però que afecta nenes, nois i dones, però també, encara que se'ns parli poc, a nens, nois i homes, Eva.
Exacte, i ara cada cop més, comença a sortir. Jo crec que al final dintre de del trastorn de la conducta alimentària, no? Dintre del gran espectre del trastorn de la conducta alimentària, hi ha diferents diagnòstics, no? Molts dels quals encara malauradament no acaben d'estar dintre del DSM, del manual diagnòstic dels trastorns mentals, com per exemple podria ser l'ortorèxia, no? I llavors falta visibilitzar encara molt més trastorns que poden afectar doncs el sexe masculí. Tot i que l'anorèxia, per exemple, també afecta, eh? Hi ha molts casos i cada cop més. Però crec que necessitem d'alguna forma com posar l'atenció a no tant diagnòstics més concrets, que també, però sinó com a l'espectre general del que és el trastorn de la conducta alimentària, que engloba molt més enllà de l'alimentació i al final del cos, no? O de la imatge corporal. Jo sempre dic, i escoltant també a la Cristina, no?, que al final el trastorn de la conducta alimentària apareix en un moment donat a la vida de la persona per complir una funció, no? D'alguna forma és com aquest salvavides en un moment puntual de la vida de la persona, no?, que resol d'alguna forma un conflicte que s'està donant, resol d'alguna forma una forma de gestionar a nivell emocional, no?, que permet a la persona evitar certes situacions, que li genera d'alguna forma una autovalidesa o un autocontrol, però que això que en un principi d'alguna forma comença sent aquest modo salvavides, no?, a la llarga és el que fa que la persona pues, es posi en risc la seva vida, no?, i que li pugui causar la mort.
Fem una cosa per abordar aquest tema, que és molt complex, que és molt complex. Cristina, tu saps molt la primera complex. Va. L'Eva també. Us proposem una cosa, començar pel principi, no? Ara ho estava parlant l'Eva, no?, de que és allò que amaga, no?, un trastorn. Clar, tot comença quan la persona deixa de menjar, que és la part de la malaltia visible, potser, Cristina, no? Eva, no sé si estareu a favor o no, aquest arrel del problema. Quina és la motivació? Clar, en el teu camp, Cristina, com va començar tot?
Sí que és veritat que, tal com dius, la part visible és realment, en el meu cas concret, bueno, vam començar a fer una ingesta cada cop. Bueno, en aquell moment, la veritat és que, bueno, començàvem primer d'ESO i vam començar, pues, volent fer com conductes que diríem saludables, que en un principi, doncs, semblaven, clar, i de cara a la societat, doncs, dius, ai, pues, molt bé, no? Doncs, en comptes, potser, de l'entrepà a l'escola, doncs, s'enduien una fruita o unes pastanagues, i al principi dius, bueno, pues, inclús els professors, no? Que saludables, que bé, tal. I després et vas donant compte, doncs, que van fent cada cop més restricció. Un plat de pasta ja els hi molesta, o ho substitueixen, doncs volen una amanida. Ja et dic, al principi és molt sutil tot. L'únic que jo reconec que vaig tindre la gran sort, i és dur de dir, però la gran sort en el sentit de que una d'elles va deixar de menjar de cop. Per què dic la gran sort? Perquè moltes vegades, si no passa d'aquesta manera o m'hagués passat potser amb l'altra, és tan sutil que quan et dones compte de que realment hi ha un problema, moltes vegades, mai és tard, perquè sempre hi ha un tractament, però que moltes vegades el problema ja està molt més avançat. Són molt el propi trastorn, no, pobres, no són elles o ells, el propi trastorn els hi fa moltes vegades, doncs, amagar, és a dir, aparentment tu moltes vegades sí que vas notant canvis, però quan els notes ja realment la situació ja porta mesos d'evolució o moltes vegades inclús anys. Per això, doncs, perquè potser, doncs, dintre de casa intenten, doncs, menjar o dissimular.
Amaguen la situació, no?
Totalment. Llavors jo per això dic que vaig tindre la gran sort de que una d'elles de cop va deixar de menjar, i aleshores això sí que ja, clar, ja vam tindre que fer una actuació urgent al moment de portar-la a unes urgències.
Clar, també l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia alertava també fa uns mesos, Eva, que abans ho hem dit, que clar, cada vegada comencen abans. Mira, cas de la Cristina, no? Deies als 12 anys, no?, que van començar amb aquests trastorns, fa que el pronòstic sigui pitjor, és a dir, quan aquests casos abans de la pubertat, això, quin pronòstic té?
Clar, aquí hi ha una cosa a tenir en compte, no?, que moltes vegades contra abans apareix, no?, el trastorn de la conducta alimentària, més passa a formar part, o correm el risc de que formi part de la identitat d'aquesta persona, no? Llavors, clar, en edat molt, bueno, això, no?, amb 8, 9, 10 anyets, 11, clar, és un nen o és una nena molt petits. Llavors, té un impacte molt gran en la persona que s'acabarà formant, no?, més endavant. I llavors després, a nivell terapèutic, poder desenganxar, no?, aquesta part, aquest trastorn de la conducta alimentària de la persona, no?, que abans la Cristina ha dit no és la persona, no?, és el trastorn. Exacte, no? S'ha d'aconseguir diferenciar, és molt més complicat. Llavors, a nivell de pronòstic, pues, bueno, sóc esperançadora, eh? Llavors, hi ha tractament a fer i hi ha un procés terapèutic molt gran a poder fer i hi ha esperança.
Cristina, podem dir els noms de les teves filles?
Sí, cap problema.
Sí?
Sí. Bueno, espero que sí, en principi sí.
Bueno, vols que, si no els hi demanem, que sabem que... Una no. Està fent un examen, això sí podem
dir.
Una
està fent un examen a la universitat, amb la qual li dura 6 hores, no ens pot sentir ara.
Qui està estudiant?
Ara està enginyeria de dades.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. I sí. L'altra bessona la tenim a casa, que li enviem una salutació superespecial.
Va, sí.
Deixem-ho així?
Està estudiant, en teoria també.
Està estudiant. Té que estar doncs estudiant. Ànims també, eh?
Ànims també, exacte.
Què està estudiant?
Enginyeria de electrònica.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és que té un nom bastant llarg, eh? Jo em quedo amb... Resumeixo. Sí, clar. Dintre de tot, dintre de molt esforç, perquè ha faltat moltíssim a l'escola i, de fet, ja va fer aula escolar a aula hospitalària durant tota l'ESO. Però, afortunadament...
Aquesta és una altra, clar. Sí. Parla'ns una mica de com miren elles abans, de, no? Abans d'aquests 12 anys, diguéssim, abans de que arribés el trastorn, no?
Jo sempre, com molts pares, no?, que dius, teníem una vida normal, típica d'una família estàndard, sense cap problema evident, inclús, pues, com molts pares, no?, però que dius, és que no ens podíem realment queixar de res. Unes noies totalment sense cap problemàtica especial, en el nostre cas. Sí que és cert, no?, que jo, per altres casos que he anat sentint i quan hem anat a teràpia, jo també estic de voluntària a la CAP, a vegades sí que el trastorn és el resultat o és una manera, doncs, d'altres problemes adjacents. En el nostre cas, aparentment, no hi havia ni cap tema de bullying ni cap tema que pogués fer preveure que es podia desencadenar amb un trastorn. I realment sí que jo puc dir que en el meu cas, o per almenys jo ho vaig viure així, que va ser abans de l'estiu érem una família, quan vam tornar de l'estiu ja van començar una mica els problemes i al Nadal érem una família totalment desbordada amb una filla ja ingressada i l'altra va ingressar al cap d'una setmana. O sigui que realment com una bomba. Sí. És que va destrotar totalment tot el nucli familiar extens i sobretot el nucli familiar nostre.
Clar, és el que està explicant ara la Cristina, és així, no? Aquests són els efectes, no?, i les conseqüències d'un trastorn de la conducta alimentària, no?, que a part del propi trastorn, trastoca, diguéssim, tota l'estructura.
Sí, exacte. De fet, hi ha una orientació, un model psicoterapèutic, no?, que és la sistèmica, és el model familiar, que una miqueta el que diu és que no tot és la persona, no? La persona al final és com dintre del sistema familiar és la que demana ajuda o la que diu que algú no està funcionant, no? I llavors, sí, té un impacte molt gran tant en la pròpia persona com en la família.
I és interessant també, seguint el fil del que deia abans la Eva, no?, diferenciant del que és la persona i la malaltia, Cristina, van canviar elles totalment la conducta, o sigui, la seva manera de ser, la seva personalitat? Vull dir, i entre elles suposo que cada una... Sempre és veritat això que diuen dels bessons, no, Cristina?
Sí.
Que no han de ser iguals en tot, no?
Jo crec que, el trastorn les va fer canviar. Mm. És a dir, jo crec que en essència elles no canvien, però el trastorn les fa ser unes persones totalment diferents. Aleshores, jo ara, afortunadament, no, ja torno a veure...
Tornes a això anava,
sí,
aquí.
Sí, torno a tindre les meves filles tal com eren, amb tot el que els ha comportat tot aquest procés, evidentment, que això també és un aprenentatge per elles i també una motxilla, no? Doncs s'han perdut molts anys de l'adolescència i de la infantesa, anys importants, però que és veritat que jo, afortunadament, sobretot amb l'Adriana i també amb l'Andrea, ho puc dir-ho, pues, torno a visualitzar una mica les nenes que em vaig quedar tenint.
Ostres.
I que ara se m'han fet adultes, doncs, a través, doncs, de tot aquest procés, que, com deia l'Eva, doncs, que ja passa a formar part moltes vegades de la seva identitat i d'elles mateixes, perquè comencen molt jovenetes.
Fem una cosa, si m'ho permeteu, ara escoltarem el testimoni de la Maria Tadeo. Ella és una noia de 27 anys que va patir anorexia i bulímia a l'adolescència amb diverses recaigudes. Ha explicat a Ràdio Estel que aquells pensaments que tenia no la deixaven tranquil·la i s'intensificaven justament quan patia sotracs emocionals. L'escoltem.
un estat de por, de dir, i si m'he engreixat, i m'engreixava un gram, i aquell dia estava supermalament, que plorava, que no volia, em mirava al mirall i em donava fàstic. Bueno, era com que no em podia mirar. En canvi, el dia que veia que m'havia primat, tot i així era com que volia més, em volia primar més i més i més, i veia que havia resultat, llavors era, això funciona, vull seguir, vull seguir. I era sobretot, anaven relacionat amb els meus estats d'ànims. Quan em passava alguna cosa dolent, emocional, amorós, d'amistats, ho reflectia en fer-me un altre con i vomitar. Era com la meva solució. Era com que menjant em sentia bé, però després sabia que vomitant em sentia encara més bé perquè sabia que no m'engreixaria. I sempre era un estat emocional negatiu. Quan tenia un estat emocional negatiu, em agafava un altre con, fos el que fos.
Clar, Eva, empatitzes, no? Pots arribar a empatitzar, no? Moltes vegades és aquest trastorn de la conducta alimentària costa, no? Quantes vegades, Cristina, tu també deus haver pensat, és que si em pogués posar en el seu cap, no? Si elles poguessin veure amb els meus ulls. Però clar, el que està explicant la Maria Tadeo, suposo que és una mica el sentiment, no? Que treballeu, no? Aquestes emocions, no? Des d'Aita.
Totalment, i de fet un impacte més gran, no? que del que treballem són les emocions, perquè al final tots nosaltres, no? gestionem les emocions a vegades a través del menjar, no? I no hi ha problema perquè sigui una vegada si tenim altres recursos per fer front a aquestes emocions i sobretot a les emocions més desagradables, no? Però quan la relació amb les emocions, es passa a través de l'alimentació absolutament sempre, allà és on hi ha un trastorn de la conducta alimentària, no? No fa falta que hi hagi un infrapès, no fa falta que hi hagi, és allà.
Perquè hi ha uns patrons de comportament que repeteixen en molts pacients de TCA?
Totalment, sí, sí. O sigui, és això, no? Jo crec que ho deia la Maria quan ho explicava en el seu testimoni, no? que quan he de fer front a una situació on em desencadena una sèrie d'emocions desagradables, no sóc capaç de fer front, no? Llavors necessito d'alguna forma gestionar aquella emoció a través de l'alimentació, ja sigui pels afartaments, ja sigui a través de la restricció, ja sigui a través del vòmit o d'altres conductes compensatòries, no? Llavors aquest cicle al final fa que la forma d'aprendre a gestionar la vida, perquè tindrem emocions desagradables a la vida en tots moments, passi per això.
Clar, jo ara intento posar-me també al cap de la Cristina i penso, ostres, tu, quin mal moment de Cristina, posar-te al davant de les teves filles i dir-los, tenim un problema.
Totalment.
Com va ser? Quin record tens?
Jo, sobretot, el que sempre dic, no? Que elles, com que eren molt jovenetes, elles no...
12 anys!
Clar, elles no tenien consciència, així com altres persones, doncs tens potser més consciència, el que també diuen moltes vegades, i jo ho vaig viure, i és cert que molts dels pacients tenen molt poca consciència de malaltia i molt poca consciència que realment allò que els hi està passant és una malaltia o un trastorn i que és greu. Clar. Realment, no? Moltes vegades doncs ells pensen que dominaran la situació, que això és temporal, que ja ho controlaran, però realment quan es donen compte que ja no ho controlen
és
molt dur i és quan se'ls ha anat de les mans moltes vegades. Aleshores, clar, jo com que ens vam trobar molt de sotrac d'anar a unes urgències i al moment, perquè clar, el tema del pes, com has dit, no? És un indici, però hi ha molt, és a dir, moltes vegades no té per què, la gent, la societat pensa, ui, doncs si està, jo m'he trobat, ui, doncs si de pes la veig força bé, tal. Clar, la veus força bé perquè va a l'hospital de dia i perquè està ingressada i només la veus una hora que pot sortir de l'hospital. Clar. És evident, si el seu tractament està dintre d'un ingrés hospitalari, és evident que no la deixaran baixar de pes, però això no vol dir que mentalment aquesta persona estigui millor o estigui pitjor. Això és una lluita que jo també, o sigui, a més del que estàs patint a casa, has de donar moltes explicacions perquè està molt mal entès en moltes facetes de la malaltia.
Que està molt estigmatitzat també, no? Moltes coses, no, Cristina?
Sí, i molt, que veu a l'Instagram i volen semblar-se tal. No té res a veure. No, és que no és això. És molt més que la part, és a dir, que la gent pot conèixer de manera col·loquial. És que no té res a veure. És que és un trastorn
més enllà del cos i del pes, no? I de la imatge.
Totalment.
Eva, què hem de fer si identifiquem, per exemple, que el nostre fill o una amiga, neboda, té un TCA?
Avisar un professional directament, no? Jo diria, sempre primer, si es pot, a través de la pública, no? El metge de capçalera i d'aquí que derivin a psicologia, psiquiatria. És veritat que, bueno, hi ha bastant col·lapse, no? I bueno, les llistes d'espera són bastant. Abans ho explicava la Cristina, no? El seu cas, i que ella es va presentar directament, no? A l'hospital,
sí,
per demanar ajuda.
Cristina, o sigui, tal qual, què va passar tu en el vostre cas?
Jo, dintre del desconeixement, perquè en el fons jo ara que sé una mica els circuits que són necessaris per poder accedir a la pública o si no et queda el recurs de la privada, jo reconec que bueno, el pediatre de les meves filles, que en aquest cas era de la mútua privada, sí que només amb una simple trucada jo li vaig dir que la meva filla feia doncs, 24 hores que no ingeria i que havíem notat doncs, que havia fet una baixada de pes. Ell mateix va ser molt acertat. Jo aquí sempre dic que vaig ser una gran afortunada perquè moltes vegades el diagnòstic costa molt en arribar. Ell en seguida em va dir, no m'agrada gens això que m'estàs explicant, et dic que ni me la portis. Diu, i ell em va dir que hi ha un hospital públic, que sé que hi ha una unitat que tenen trastorns, que tracten el tema dels trastorns alimentaris. Diu, jo no sé exactament quin és el circuit, perquè jo sóc de la mútua privada, com ho tens que fer per accedir, però has d'intentar. I jo, amb aquella preocupació, amb aquella desesperació, vaig agafar la meva filla i em vaig plantar urgències de l'hospital. Amb la gran... És a dir, això era prepandèmia. També hem de tindre en compte doncs, que desafortunadament el tema s'ha agreujat moltíssim, han aflorat moltíssims més casos, amb la qual jo ara no, lamentablement sí que ara el circuit...
És una altra situació.
És diferent. Sí, sí. Me la van agafar urgències i d'allà ja me la van derivar directament a la unitat de trastorns alimentaris. Que jo sempre ho dic, que el que em va sobtar molt és que amb una simple xerrada del metge d'urgències amb la meva filla de 12 anys, ja ell m'ha dit, jo no et puc assegurar que el diagnòstic és 100% aquest fins que no vagi a una unitat, però tinc molt clar que aquest és el diagnòstic. A mi em va sobtar de dir, però com pot ser que en mitja hora ja ho vegis clar? I ho va entendre molt clar. I de fet, quan vam anar a la unitat de trastorns alimentaris, vam tindre una xerrada amb ella, vam intentar que fes les ingestes a casa i al cap de 3 dies era impossible. I va tindre que ingressar ja et dic, ella una a l'hospital de dia inicialment i l'altra a urgències 24, bueno, a ingrés 24 hores.
Clar, abans parlàvem de xifres fa uns minuts. Eva, la Salut Pública Catalana tenim 171 places per atendre els casos greus, no? Ara ens explicava la Cristina. Clar, davant dels 601 disponibles als centres privats. Clar, és completament insuficient això, no? Com ho valores? Com ho veus tu, això?
Totalment. I a més que el que he dit al principi de tot, no? O sigui, que el trastorn de la conducta alimentària al final és un espectre molt gran, no? I llavors, si per exemple hi ha un IMC, no? Un índex de massa corporal en infrapès, no? S'activa molt la xarxa, no? Com que hi ha una activació molt gran. Però si la persona, per exemple, està en un normopès, no? I potser està fent símptomes compensatoris o afartaments constantment, allà no hi ha... O hi ha un trastorn per afartament, per exemple, no? No hi ha una activació d'aquest sistema perquè, doncs, des de la pública al final la gravetat o el risc de no deu ser tant, no? Llavors, no arribem, és que no arribem.
Ostres. No arribem, i ho hem de deixar aquí. Però ens han quedat en tantes coses per explicar, Cristina. Eva, fem una cosa, ho deixem per un altre dia, no? Ens quedem aquí, fem un punt...
Sí, molt bé.
És que és un món, saps? És que és un món i jo crec que se n'ha de parlar, s'ha de visibilitzar més que mai. És una feina que ja porteu anys, Eva, I bé, si ho vius en el cas de la Cristina, doncs ho pot parlar de primera mà. Però acabem amb el... Volem acabar, si us sembla, una mica d'esperança, com ha començat la Cristina avui.
Vale. Jo també us vull agrair també aquest espai que doneu doncs, per visualitzar realment aquests casos, que és molt important doncs, que realment l'arribi a les famílies, als pacients i que vegin que realment hi ha solució si es fa tractament.
Totalment.
Doncs mireu, acabarem, com dèiem, amb el testimoni d'una altra noia, 26 anys. És la Marina Calef del Toro, va patir anorexia i bulímia des de ben petita. Ara ho ha superat. I li hem preguntat què recomanaria ella, després us ho preguntarem a vosaltres, val? Però què recomanaria la Marina a les persones que conviuen amb un trastorn de la conducta alimentària i no veuen la llum? L'escoltem.
Que confiï en que hi ha una llum al final del túnel, que potser ara està passant per una corba i no veu aquesta llum, però existeix, que hi ha molta gent que ha estat en la seva situació i que s'esforci sobretot en trobar la base del problema, que la base mai és el cos ni el menjar, que sempre hi ha un trasfons més important i és el que hem de trobar. Hem de trobar la punta de l'iceberg, que és el que resoldrà realment el cas.
Clar, que bona la Marina, no? Aquesta punta de l'iceberg. Quina és aquesta punta, Cristina?
Jo crec que la punta és la part visible i és el que tothom veu, doncs és això, és la, o les conductes compensatòries, o són els vòmits, o són la pèrdua de pes, etc. Però que realment tot això és conseqüència de tot un problema de fons, que realment per això és la punta de l'iceberg, perquè és tot el que s'ha de treballar i que és el que t'ha portat a realment a fer aquest tipus de conductes.
Fent la vista enrere, Cristina, què els diries a aquelles persones que ara mateix es trobin, saps, com ho deia la Marina ara, en aquell punt que dius és que no sé què fer ja amb la meva vida, no? Què els hi recomanaries tu, Cristina?
Jo realment donar aquest toc d'esperança, de pensar que realment és un camí difícil perquè ho és, doncs ho veig clar, no? Que realment una persona que convisqui amb un trastorn de la conducta alimentària, que potser no és molt, 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 molt greu, com ha dit l'Eva, no? D'un baix un pes exageradament baix, però que realment tenen un gran malestar perquè és un trastorn, que busquin ajuda, perquè no s'ha de malviure. La persona ha de viure i ha de ser feliç.
Eva, busquem ajuda. La trobem amb la Eva Rubio, psicòloga especialitzada en trastorns de la conducta alimentària al Centre ITA, a venir de Barcelona. Recomanació. Quina
seria? Jo, per mi, la paraula que quan se la fan seva canvia tot, no? I a partir d'allà comença a haver com aquesta llumeta o aquesta esperança, és la paraula confia. Jo crec que costa molt arribar a aquest punt, però quan hi arribem, tot funciona.
Doncs gràcies a vosaltres, de debò, per haver confiat en aquest programa, per haver compartit tot el que ens heu explicat. Una abraçada forta a la doble A.
Gràcies, moltes gràcies.
També a la Paula i sens dubte a la teva parella, Cristina. I res, agrair-vos a vosaltres dues també, a l'Eva Rubio i a la Cristina Ruiz, que ha compartit amb nosaltres el seu testimoni. La Cristina Ruiz, mare de dues filles bessones afectades de TCA. I deixeu-me, si us plau, també nosaltres avui agrair la feina de la Sílvia Muñoz, companya d'informatius, que ha treballat en la preparació d'aquesta entrevista. Noies, gràcies i a seguir treballant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Radio Estel